Radio Vida. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb el català al carrer obrim aquesta tercera hora de dimarts. Per tant, saludem la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que conduirà l'espai. Bon dia.
Hola, bon dia.
Jugarem, obrirem línies i regalarem un llibre infantil dels àlbums il·lustrats del Petit Sapiens, un àlbum dedicat a un geni irrepetible com és Leonardo da Vinci, un àlbum que, a banda d'explicar-nos qui era da Vinci, que el presenten com un noi curiós i observador, també té un desplegable amb els invents més revolucionaris que va dissenyar i una pila d'extres, podcast, quiz, interactius... Dóna molt de joc aquest àlbum que regalem avui entre totes les trucades que arribin. Però obrirem línies d'aquí una estoneta perquè comencem parlant del català al comerç de Vilafranca.
Exacte. Doncs bé, jo el que us volia explicar és que ahir es va fer una presentació d'un estudi que ja fa un temps que s'ha fet, però ahir es va fer la presentació doncs, a les persones més interessades relacionades amb el sector, un estudi sobre la situació lingüística del comerç a Vilafranca. Es va presentar aquest estudi i també el pla que a partir dels resultats de l'estudi s'ha doncs, vist que es pot tirar endavant a Vilafranca per millorar aquesta situació del comerç. Es va fer l'escorxador, hi va haver una trentena d'assistents perquè ja es va fer la invitació a les persones interessades en el tema. Hi havia regidors de l'Ajuntament, però també tècnics de diferents serveis de l'Ajuntament, de turisme, de comerç, de salut, de consum, que estan més relacionats. També representants de l'Associació de Comerciants de Vilafranca Activa, del Consell Municipal pel Foment del Català, d'algunes altres entitats. Per tant, això, persones interessades en aquest sector, tot i que són dades que poden interessar a tothom i que, de fet, es poden consultar a través del web de la direcció... del Departament de Política Lingüística. És
que va canviant el nom, ara
ja no sé com es diu. Sí, com que ara és una conselleria, doncs es diu Departament de Política Lingüística. I bé, això, es va presentar a l'estudi, es va explicar com s'ha fet. S'ha fet unes observacions en 405 establiments comercials i van anar uns observadors d'una empresa externa que anaven a fer les visites. No érem nosaltres, ni el Servei de Català, ni persones de l'Ajuntament. A Vilafranca hi ha uns 750 comerços, que es tingui constància, i les visites es van fer en 405 establiments. Es van marcar diferents rutes, o sigui que es van fer per diferents zones de Vilafranca. Hi havia unes rutes per tots els barris, perquè fos doncs, de manera igual per tot arreu. I es feien això, observacions doncs, de la llengua oral, de les persones que tenien el públic, i també de la llengua escrita. Us dic alguna dada, perquè n'hi ha moltes, però vaja, tampoc es tracta d'anar donant les dades concretes, que és una mica feixuc. Però vaja, per exemple, van detectar que un 63,8% de les persones que té el públic inicien la conversa en català, gairebé un 64%, i que gairebé un 80% continuen parlant en català si la persona que tenen al davant se'ls adreça en aquesta llengua. Per tant, hi ha més o menys un 20% que no, que tot i que parlis en català, continuen fent la conversa en castellà. Això seria una mica per la llengua oral. Després hi ha dades sobre llengua escrita. Es fixen en la rotulació exterior, la que seria d'identificació de l'establiment. Aquí hi ha un 61,4% que tenen la rotulació aquesta identificativa en català, però la rotulació informativa, o sigui que dona informació sobre els productes que tenen, les ofertes, el que és cada cosa, el que puguis trobar dins un establiment, doncs un 78% és en català, la retolació que és que es considera informativa. Tot i aquestes dades, es considera que el 93% compleixen el que demana la llei de política lingüística pel que fa a la retolació que diem identificativa. Perquè, clar, hi ha rètols que no se sap... Identificativa vol dir el que tenen a la porta, que diu el nom de l'establiment. Hi ha rètols que no es pot identificar amb cap llengua. Per tant, compleixen la llei. Si el nom de l'establiment és el nom del propietari, per exemple, o és una marca, o són noms que en diem ambivalents, per exemple, si posa bar, doncs bar no és ni català ni castellà ni no sé quin idioma que deu poder ser algun altre. Per tant, tot això vol dir que aquests rètols, que no són estrictament en català, també compleixen la llei. I per això doncs, el grau de compliment és més alt, és d'un 93% en aquesta retolació identificativa. Bé, tot això són dades que tenim. A partir d'aquí també hi ha un càlcul que es fa, que es diu índex Afarcat, per poder fer una comparativa, perquè, de fet, d'estudi d'aquest tipus ja se'n va fer un l'any 2018. Ja tenim una sèrie de dades recollides d'aquell any i ara s'ha fet, a finals del 2024, aquest altre estudi que es va presentar. Per tant, ara ja podem tenir marge per fer una comparativa entre l'un i l'altre. I això vol dir que es pot observar que hi ha una reculada de l'ús del català, això sí.
Significativa.
Bé, en aquest índex que es calcula, que no és un percentatge, sinó que hi ha uns factors de correcció, diguéssim, doncs, per exemple, en la llengua de salutació, l'any 2018 es considerava que hi havia es feia en català amb uns 80 punts, el 2024 ha baixat a 69. Però això no és en percentatge, és en punts, que a vegades això costa una mica més d'entendre. I bé, l'adaptació que es fa del català quan el client continua parlant en català també ha baixat d'un 87 a 81. Per tant, sí, hi ha una disminució. Llavors, doncs, hem de continuar treballant, com ja s'està fent, encara que ara es presenti això, no és que fins ara no hagin fet res, tots aquests anys estem fent coses i continuem en la mateixa línia. Actuacions que es faran d'una manera més concreta. Doncs d'aquí a final d'any està previst fer 75 visites a establiments comercials, a oferir-los els serveis que fem al servei de català, com ara el d'assessorament lingüístic, si és un bar i volen traduir la carta, si és un supermercat i tenen noms de productes i els volen saber com s'escriuen en català. I després també, sobretot, el que oferim són aquestes sessions que ja us he comentat alguna vegada, dels comerços aprenents. Anem a veure els establiments que hi estan interessats i fem 15 sessions que duren més o menys un quart d'hora allà, al mateix establiment.
Express, eh?
Sí, a domicili. Els anem a veure i durant el quart d'hora que ells ens diuen una mica al migdia o cap a l'altar o a la primera hora del matí, ens adaptem amb els seus horaris perquè també són complicats. I durant un quart d'hora doncs, els fem unes petites sessions sobre el vocabulari bàsic que ells fan servir, sobre la manera de saludar els clients, de dir-los el preu, dels números per saber els preus doncs, com es poden dir en català, coses bàsiques, però bé, que és un primer inici a la llengua i si després més endavant poden, doncs assistir, esclar, a un curs més complet per poder tenir un nivell més alt de català.
I si algun comerç que ara ens pugui estar escoltant està interessat en rebre aquesta formació, la pot sol·licitar?
Sí, tant. Clar, nosaltres anem a veure els que creiem que poden estar interessats. També, sobretot, anem a veure els comerços que es troben en zones on reben més clientela que parla en català. Clar, sí que és interessant anar a tots, però si anem a una zona que la població del voltant, doncs, bàsicament, també és d'origen immigrat, no té gaire sentit, perquè aquell comerç no hi veu l'interès ni veu la necessitat d'entendre el català o parlar-lo una mica si tots els clients que li entren no parlen en català. Per tant, sí que els comerços que es visiten se centren més al centre o en alguns barris que hi ha més població, com a mínim, per anar a començar i que puguin veure la necessitat d'atendre en català. Per tant, si algú ens escolta i té interès, es pot posar en contacte amb el servei de català i l'anirem a veure i li farem aquestes sessions.
Recorda'ns on sou.
Al carrer de Pere el Gran, número 32, s'ha de pujar al primer pis, o també ens poden trucar al 93-890-6179. I ens posarem d'acord per fer les sessions.
Comencem el temps de concurs. És un quart de 12. Obrim línies, recordem el telèfon, 93-827-2626. Jugueu amb nosaltres a partir d'aquestes definicions que fa la Teresa.
A veure, repesquem alguna paraula que crec que, si no m'ho vaig apuntar malament, va quedar pendent de la setmana passada. Una era, preguntàvem què és la capçada d'un arbre. I tenim tres opcions. Què pot ser la capçada d'un arbre? 1. La soca de l'arbre. 2. El conjunt de les branques. O 3. La zona més alta de les branques. Què és la capçada? Aquesta seria una. Una altra que també ens va quedar pendent. Quins fruits d'aquests que ara us diré tenen pellofa? La setmana passada vam parlar també de clofolla, que dèiem que era la closca que tenien les nous i les avellanes. L'altra que ens va quedar pendent era la pellofa. Quins tenen pellofa? A veure, 1. Les síndries i els melons. 2. Les mongetes i els pèsols. O 3. Les figues. A veure, quins d'aquests creieu que tenen pellofa? I he deixat la tercera. Què és un arbre espunerós? Quan diem que un arbre és espunerós? A veure si us sona aquesta paraula. És com una mica més literària, però vaja, que s'utilitza també, es pot utilitzar el dia a dia. Doncs, 1. Un arbre ple de punxes. 2. Un arbre sense fulles. O 3. Un arbre amb molts fruits. Quin diem que és espunerós? Va, ja tenim feina.
Dominen els arbres, eh?
Sí,
des de 3.
Veig que sí. Ha sortit així, això, avui.
Truqueu-nos al 938-7-26-26. Regalem un àlbum il·lustrat de la col·lecció Els llibres del Petit Sapiens, infantil, dedicat a un geni irrepetible, com era Leonardo da Vinci, molt interactiu, amb podcast, amb quiz, amb desplegable, amb tots els seus invents. Una perla de llibre. Tots ho són, aquests llibres del Petit Sapiens. I qui ha trucat ràpida ha estat l'Eulàlia. Bon dia.
Da Vinci, molt interactiu, amb podcast... Amb
Ui, que baixaràs la ràdio, perquè m'estic escoltant jo. No tenim l'Eulàlia, ha marxat i ens ha deixat amb la ràdio posada.
Ha anat a baixar la ràdio.
Sí, potser ha anat a baixar la ràdio, és que si no ens retroalimentem.
Bon dia. Ui, que baixaràs la ràdio, perquè m'estic escoltant jo.
Perdona, ja està.
Hola, Eulàlia.
Bon dia.
Què tal?
Bueno, anant fent.
Doncs ja és molt, ja està bé anar
ja
fent.
Ja està bé, vale.
Què et sembla? Has triat una de les tres propostes que teníem?
Bueno, més o menys em penso que les tres les tinc assolides.
Aquest any no tenim el refrany, eh? Ara m'ha vingut al cap. L'any passat sempre ens demanaves,
sí,
el curs passat, vaja.
Però que l'heu dit.
No, no, mira, aquest curs
ja,
no
ja
portem
no
refrany, mira, hem canviat.
Doncs... A mi m'agradava més el de l'any passat, eh?
Sí? El refrany? El vocabulari?
No, el refrany, tot plegat. Ara aquí has de rumiar una mica.
Ah, home, també està bé.
Això és bo,
una mica,
això és bo,
eh?
Activar la neurona.
Has de pensar, et fas pensar més.
Sí. Clar, però hi ha tres opcions, que tampoc és difícil. Només se n'ha de triar una de les tres i ja està.
Bueno, la clofolla.
La clofolla és la que vam dir la setmana passada. Avui el que dèiem és la pellofa. Quins fruits tenen la pellofa? Tenen pellofa.
Bueno, les mongetes i els cigrons, no?
I els pèsols.
Els pèsols.
Jo deia pèsols, però també poden ser els cigrons, eh?
Sí.
Ah, exacte. Això és el que... Són els que es diu que tenen pellofa, que són els llegums, eh?
Els llegums, sí, sí.
Que també se'n pot dir beina, se'n pot dir vaina.
Molt bé.
Que s'escriu amb B alta, si ho heu d'escriure. Bé, tant l'una d'una manera com l'altra.
Per això allà, quan faig el parabològic, això de vaina, em poso un B baix i no em surt.
Ah, doncs escriu un B alta. I tant pot ser en B com en van, vaina com vaina, eh?
Ja.
I parlant de llegums, ja que surt, també recordem que el llegum és masculí. Eh? Hem de dir llegums cuits o llegums secs als llegums, perquè com que en castellà és en femení, a vegades diem les llegums.
És les legumbres.
I en canvi en català no és la... sinó els llegums,
el llegum.
Perfecte.
Molt
bé, ja tenim la pellofa resolta.
Mira, ara gràcies a la trucada milloraràs el paraulògic. Vaina amb veu alta.
És una paraula més.
Vinga.
Gràcies, Eulàlia. Bon dimarts.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Així que els llegums,
sí,
tenen pellofa. Els llegums són masculins i tenen pellofa.
Exacte, això mateix és la veina, l'envoltori que hi ha al voltant del llegum, eh? Molt bé, en tenim dues. Dues més. Les recordo?
Sí.
A veure, va. La capçada d'un arbre. Només és qüestió de triar si és la soca de l'arbre o és el conjunt de les branques o bé és la part més alta d'aquestes branques, que és la capçada. Hi ha una paraula en castellà que és la que s'utilitza més, que a vegades potser ens pot semblar que es diu així. Però bé, a veure. Capçada, quina d'aquestes parts creieu que és? I l'altre que he dit... aquí. Espunerós. Què és un arbre espunerós? Quan diem que un arbre és així? Quan un arbre és ple de punxes? O 2, quan un arbre s'ha quedat sense fulles? O tres, un arbre que té molts fruits. Què us sembla? Fins i tot no s'utilitza només en un arbre, sinó a vegades en una persona. També es pot fer aplicacions en altres, en algun altre àmbit, eh?
Desempatem amb una tercera.
Va, la tercera. Aquesta jo crec que s'ha de saber, segur, eh?
Aviam.
Què és un gutim? Un gutim. Pot ser, un tall de meló. Dos, una porció de raïm. O tres, una macedònia de fruites.
Som el Penedès.
Ah, a veure.
No podeu fallar.
Veure, sí.
Aquesta sí o sí.
A més, és una paraula, gutim, que és una paraula curiosa.
Bonica.
L'origen que té, que després us dic quan sapiguem, quan hàgim dit de què es tracta.
Doncs ho vol intentar la Mercè. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2 i pots
molt
triar,
bé,
esclar.
Moltes gràcies. Bueno, direm la del gutim.
La de l'última, vas pel gutim, molt bé.
Sí, una porció de raïm.
I tant. Això ho diem, eh? Un gutim de raïm. El raïm és més gros i llavors, els gutims són aquests petits ramets més petits.
Els que surten més tardans.
Tardans o quan el raïm gran el trenquem en trossos,
amb
ramets,
ja,
doncs
ja.
Això són aquestes porcions d'un raïm gran. Aquestes petites porcions són els gutims.
Gutims.
Molt bé.
Gràcies, Mercè, i sort amb el 2.
A vosaltres.
Gràcies.
Bon dia. Adéu. Saludarem la Jacqueline, que tindrà el 3. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
A veure, bueno, anarem a tirar, deixa'm bé.
Vinga,
aviam,
doncs.
Aviam, anem per això de l'arbre.
Vinga, a veure si resolem l'arbre ja, va, la capçada.
Jo diria per la segona opció, capçada.
Sí.
Em sigui l'arbre.
La segona resposta que he dit, que és el conjunt de les branques.
Això, sí, sí.
Doncs molt bé. Anaves molt bé. El conjunt de totes les branques és la capçada.
Gràcies, bon dia.
Adéu,
doncs molt bé,
que vagi
gràcies.
Bé.
Sort.
A mi m'agrada molt aquest programa, m'encanta.
Gràcies,
bueno,
Jacqueline.
Gràcies. Bon dia.
Fins
i
aviat.
Adéu.
Adéu. Bon dia.
Adéu, adéu. Doncs molt bé, ens ho resolt. Això, aquest conjunt de branques, es pot dir la capçada, la brancada, el brancatge, també altres maneres de dir-ho. En castellà es diu copa. La copa d'un àrbol, a vegades sembla que copa, doncs, com que en català també és una paraula que existeix, doncs també en podríem dir així, però quan ens referim a un arbre, doncs no es diu copa, sinó que es diu capçada.
I seguim amb el dubte de què vol dir un arbre esponerós.
Sí, aquesta... Bé, però
que
vaja,
dius que ho podem aplicar,
sí,
més enllà dels arbres.
Exacte, per... Sí, no, és que ara anava a dir que alguna altra cosa és una pista. Però vaja, jo crec que per deducció, o té un arbre que té punxes, o que no té fulles, o que té molts fruits, eh? I en dic una altra per anar pensant. A veure, què és una gla? Gla, podem dir gla o aglà. És que a vegades això costa una mica de dir perquè s'enganxa l'article amb la paraula i no saps si estàs dient gla o estàs dient aglà. Per això existeixen les dues formes. Una gla o una aglà o un aglà. Hi ha totes les variacions, eh? Què és això? Doncs, un, pot ser el fruit de l'alzina, o dos, un cereal, o tres, el fruit de la noguera. A veure, què us sembla que és la gla?
Té més punts que sigui un fruit, però
sí,
hauríem d'escollir l'arbre.
Sí, però de l'alzina, de la noguera, o bé, un cereal.
Gla o aglà...
Sí, es pot dir de les dues maneres, per tant...
Aquí també tenim el Penedès d'aquests arbres, o sigui que...
Sí, sí,
la
no,
sabem.
Conegut
Truqueu-nos.
Ho és, conegut ho és.
93-827-26-26. Regalarem aquest àlbum il·lustrat, infantil, dedicat a un geni irrepetible, així es titula, Tots els secrets de Leonardo da Vinci. Com que ens agrada aprendre, tens alguna paraula?
Sí, però us volia comentar que abans no ho he dit, això del gutim,
sí,
que també és una curiositat, perquè aquest nom de gutim és una formació que es veu que només és únicament catalana, o sigui, no existeix en altres llengües allò perquè ve del llatí o el que sigui, sinó que s'ha format amb una mena d'encreuament de paraules catalanes. O sigui, diem que gutim és una barreja entre raïm, entre gota, perquè una mica la forma que té de gota, de gotar, de gutim, que també és una paraula que existeix a partir de gotar, existeix de gutim o de gotall, que és l'aigua quan degota molt en una zona. Doncs aquesta barreja del raïm i del degotar i la gota, doncs ha format aquest gutim, una formació exclusiva catalana.
Original.
Original en català. Sí, no existeix en altres llengües.
Més motius per fer-la servir.
Sí.
Un gotim de raïm, gotim. Avui de postres.
Sí.
I esperem trucades perquè ens resoleu el significat de... arbre esponerós, aquest adjectiu, esponerós, uh-huh. i que ens identifiqueu que és un gla o una aglà.
Exacte.
Aviam si la Teresa ho sap. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Tens el número 4.
Vale.
I pots
Mira,
triar.
L'aglà és el fruit de l'alzina.
De l'alzina, molt bé. Aquesta la tenies clara, ja ho veig.
Sí, tant, i tant. Sí.
De l'alzina sí. i també del roure, eh? I alguns altres arbres, que també fan un fruit així similar i també se'n diu gla.
Ah, vale.
Però això pot ser de l'alzina, del roure, potser són les més conegudes, eh?
Sí.
I tu, Teresa, què dius? Gla o aglà, amb una A davant?
Gla.
Gla.
Gla. Passa, si davant hi poses una, dius una gla, i clar, sí, al final bueno. no saps ben bé si estàs dient un o estàs dient una, gla o aglà. Clar.
Sí. No.
Perquè l'A se'ns enganxa, eh?
Exacte, sí. Sí,
però
sí.
Bé, com...
Sí, sí, el mateix dir-ho sembla que s'ajunti, sí, però diu gla.
Sí, gla. Molt bé, doncs l'has encertat.
Doncs l'enhorabona, t'has guanyat aquest 4, que esperem que et porti sort.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu,
bon dia.
Gràcies.
Adéu. I estem encallades amb l'arbre esponerós.
Bé, al final li donarem la solució, tampoc.
Sí, perquè
no
l'arrosseguem de la setmana passada.
Enganxar-s'hi, perquè tampoc... Potser és una paraula que no es fa servir gaire.
És literària, potser,
és literària.
No? La trobes més als llibres.
Sí, i suposo que això, el dia a dia, no la fem servir.
Doncs
I...
va, Teresa, tu mateixa.
La dic jo,
sortim
va.
De dubtes.
Doncs esponerós vol dir, si busquem el diccionari, el sinònim també d'ofenós, de ric, d'esplendorós... I en aquest cas seria un arbre amb molts fruits, eh? Un arbre o una planta amb moltes flors, per exemple, també està esponerosa. Un arbre amb molts fruits, doncs és esponerós. En persones es pot aplicar una cabellera esponerosa, una persona que té molt de cabell, allò que fa molt bonic. A vegades també un passat esponerós, ple d'èxits.
Un passat també?
Un passat esponerós és un exemple que ens posa al diccionari. Doncs això, amb molts èxits i molta fortuna... Bé, una cosa així molt positiva, eh? Això de l'esponerós.
Porta accent.
Esponerós, sí. Accent a la O, tancat, en masculí, esponerosa, doncs llavors amb una sola S, que sona sonora.
I gla, porta accent?
Sí.
O a gla?
No, perquè gla...
Ni una ni l'altra.
Sí, no, l'altra sí.
Ah,
sí,
a gla.
Quan només dius gla és monosíl·lab, per tant, no, per això no porta accent, però a gla ja té dues síl·labes. I en aquest cas ja hem de mirar quina és la tònica, que és l'última, com que és una paraula aguda, porta accent a la segona A. Un accent obert, com totes les A's en català.
Em sembla que majoritàriament diem gla.
Potser sí. No ho sé, eh?
Tot
no sé
i que si poses el determinatiu
clar,
davant,
sí.
no saps aquesta A, ara a qui ja pertany, no?
Durant un temps es parlava bastant de les bellotes, encara dèiem, ai, no sabem què és, que en castellà és bellota i en català és gla.
O pernil de gla.
Ah, exacte, el pernil, sí.
No, de bellota.
I el pernil, encara es diu això, pernil de bellota,
Costa
eh?
Costa més.
Dius pernil, però després s'hi fa servir això. Bé, és aquest fruit que hem vist tant els esquirols, allò, amb aquell... rosegar, no?, que el mengen els porcs, o... Per tant, és un fruit prou conegut i qui el coneix, jo crec que ja sap el nom, com és en català, eh?
Acabem sortejant el llibre, aquest àlbum il·lustrat infantil sobre Leonardo da Vinci, i surt el número 4. Per tant, Teresa, el llibre és teu, quan vulguis passa a recollir-lo a Ràdio Vilafranca, i aprofito per recordar que tant la Paquita com l'Àngela han guanyat llibres i els tenen aquí pendents de recollir també, passeu. Gràcies, Teresa. Bon dimarts.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:45 del migdia. Us oferim tot seguit un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa per avui i comencem per explicar-vos que els alcaldes de Junts Impulsem Penedès mostren la preocupació per l'augment de la multireincidència delictiva a l'Alt Penedès. En un comunicat conjunt signat per 10 alcaldes i alcaldesses constaten que en els darrers mesos determinades persones reincideixen en actes delictius greus o violents, afectant greument la seguretat i la convivència i fent perdre la confiança de la ciutadania en el sistema de justícia. Els alcaldes de Junts Impulsem Penedès assenyalen que no és acceptable que individus que cometen fets delictius amb múltiples antecedents siguin detinguts una i altra vegada pels cossos policials i que tornin al carrer en poques hores. Aquesta situació genera impunitat, inseguretat i frustració entre la ciutadania i entre els mateixos agents de seguretat. Per això afirmen que cal una resposta urgent i contundent amb reformes legislatives que penalitzin la multireincidència de manera efectiva. També demanen més recursos i coordinació entre policia, fiscalia i jutjats. I d'altra banda, hem de parlar d'ajuts a la pràctica esportiva a Torrelles de Foix. L'Ajuntament de Torrelles obre una nova convocatòria d'ajuts individuals a la pràctica esportiva extraescolar per al curs 2025-2026, en el marc del programa MOUTA, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per tal de poder accedir a aquestes subvencions, cal que les famílies que ho sol·licitin, amb menors de 16 anys a càrrec, estiguin empadronades en el municipi de Torrelles, amb una antiguitat continuada de com a mínim un any consecutiu i immediatament anterior a la data de sol·licitud. L'activitat esportiva extraescolar s'ha de realitzar en el municipi de Torrelles. La sol·licitud es pot presentar del 17 al 31 d'octubre a les oficines municipals de l'Ajuntament i de manera telemàtica al web municipal. Caldrà apostar i aportar també el justificant del cost de l'activitat o servei pel qual es demana l'ajut. I d'altra banda, la unitat mòbil d'informació al consumidor visitarà Torrelavit el 17 d'octubre, el proper divendres, de 12 del migdia a 1, la unitat mòbil d'informació al consumidor farà parada davant de l'Ajuntament de Torrelavit. Durant aquesta hora, el personal expert en consum de la Diputació de Barcelona atendrà de manera gratuïta i personalitzada les persones que vulguin gestionar o tramitar consultes, queixes, reclamacions o denúncies relacionades amb temes de consum. Aquesta iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torrelavit, té com a objectiu acostar el servei d'atenció al consumidor als municipis i oferir suport directe en la resolució de dubtes i conflictes en aquest àmbit. I hem d'apuntar-vos d'altra banda que Sant Jaume dels Domenys acollirà la primera duatló de muntanya Campionat Nacional de Catalunya. Tindrà lloc el diumenge 26 d'octubre. Aquest dia, 26 d'octubre, Sant Jaume dels Domenys serà doncs l'escenari de la primera duatló de muntanya, una prova esportiva de modalitat sprint que forma part del Campionat Nacional de Catalunya dels grups d'edat i que també serà puntuable per la Lliga i la Copa Catalana 2025, així com pel 16è Open de Vegueria Penedès. L'activitat, organitzada pel Club Tot Bici en Bici, club esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i la Federació Catalana de Triatló, començarà a les 10 del matí del diumenge 26 d'octubre als Pins de Can Pau. El recorregut constarà de 5 km de cursa a peu, 20 km de BTT i 2,5 km finals de cursa a peu, amb un límit màxim de 300 participants, tant federats com no federats. Les inscripcions anticipades es poden formalitzar al web de la Federació Catalana de Triatló fins al dijous 23 d'octubre. Per més informació o per contactar amb l'organització, podeu trucar al telèfon 93 818 05 54 o també al telèfon 670 767 676. També podeu adreçar-vos al correu electrònic pontspenedes@gmail.com o bé consultar la web de la Federació Catalana de Triatló.
Penedès en xarxa.
La notícia televisiva pantallera de la setmana és l'estrena de la 2CAT, el canal en català de Ràdio Televisió Espanyola, amb Jordi Basté, Xavi Bundó, Nina, Les Mamarazzi o Bob Pop com a plats forts.
Fa més de 60 anys van ser els primers. Els primers en portar a la televisió informació i entreteniment en català.
ja l'hem vista per televisió.
Ara, fem un pas més.
Un pas més.
Amb nova programació en llengua catalana.
Llengua catalana.
Fem el segon cafè.
Continguts exclusius, televisió en directe i entreteniment. Amb el talent i la creativitat d'aquí.
Diversitat.
Pluralitat.
Així promocionen aquesta nova etapa amb més televisió en català. I la graella, a grans trets, és aquesta. De dilluns a divendres, els matins comencen amb Cafè d'Idees, presentat per Gemma Nierga, amb Lorena Amo com a conductora de la part informativa. De dilluns a divendres a la una, l'Altaveu al Pati encén el debat polític cada migdia per analitzar els temes que marquen l'actualitat. També de dilluns a divendres, quan passin 20 minuts de les dues, De cara a Barraca neix amb la intenció d'analitzar amb detall i rigor tot allò que interessa del món de l'esport, de la mà de Marc Martín. De dilluns a divendres, a un quart de cinc, després del mític Saber i Ganar, arrenca la tercera temporada de l'Altaveu, amb Danae Boronat, que ha consolidat el format. Va acabar la temporada amb rècords d'audiència i inicia aquesta nova etapa en un nou horari i seguint amb audiències de rècord i un públic fidel. De dilluns a divendres, quan faltin 10 minuts per les 8, Cuina Brutal, l'aposta del xef Busquet per descobrir una cuina sorprenent i divertida. A cada episodi, el xef valencià Roberto Busquet, un dels grans referents gastronòmics d'Instagram, proposa un menú complet amb plats originals, equilibrats i plens de sabor. Una de les novetats informatives de la 2CAT és l'informatiu Vespre, de dilluns a divendres a 8:45. Un repàs de les notícies de la jornada que també vol reflexionar i aprofundir sobre grans temes del dia i de la setmana. Presentat per Rubén Urdiales i editat per Sandra Morales, el programa inclourà entrevistes als qui més en saben i seccions de col·laboradors experts que ajudin a entendre l'actualitat. Els dimarts al vespre, a 8:45, podrem veure L'any que vas néixer, amb el periodista Xavi Bundó al capdavant. Un viatge emocionant al passat per recórrer dècades plenes de nostàlgia i records amb convidats a cada episodi que comparteixen denominador comú, l'any que van néixer. El primer capítol s'estrena en Gemma Nierga i José Corbacho, que recordaran l'arribada dels Beatles a Espanya, com es va construir l'Hospitalet i les joguines de la seva infància.
Acompanyeu-nos en aquest viatge en el temps a través d'un arxiu sensacional, el Nodo.
Xavi Bundó, l'any que vas néixer, serà el primer prime time que estrenarem el 14 d'octubre.
Sí, em fa molta il·lusió, la veritat. L'any que vas néixer és un viatge en el temps a través dels records de la gent que ens acompanyarà, que són persones ben conegudes de casa nostra, contrastat amb un arxiu que és extraordinari, que és el Nodo. A través dels records d'aquestes persones que van néixer entre els anys 40 i els anys 80...
L'any que vas néixer amb Xavi Bundó, que s'estrena avui, dimarts 14 d'octubre, però no a 8:45, que serà el seu horari habitual, sinó a 10:45, perquè hi ha partit de futbol. També destaquen d'aquesta graella de la 2CAT Mamarazzis Pop en Cor, el programa conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, que repassaran en directe cada dimecres a la nit l'actualitat més candent de la Crònica Rosa. Un format divertit, àcid, un punt descarat i amb el tarannà que caracteritza a les dues periodistes. Dimecres també s'estrena el nou programa Una tarda amb, presentat per Candela Peña. L'actriu comparteix tardes úniques amb convidats molt diferents per descobrir històries, oficis i maneres de viure arreu del país. El primer capítol, que s'estrena demà, té com a protagonista l'actor i perruquer Jesús Martos. Els dijous a les 10 de la nit és el torn del cinema de la 2. Aquesta setmana, Última nit a Milà, que se centra en el tinent de policia Franco Amore. I fem un repàs també a novetats del cap de setmana. Tindrem Aquí parlem, l'anàlisi de l'actualitat política i parlamentària conduït per Lluís Falgàs, que s'incorpora a la 2CAT els dissabtes al matí. L'habitual cita amb la cultura seguirà Punts de vista els dissabtes al migdia. Una temporada més, Tània Sàrries continua al capdavant del programa, que manté l'essència i incorpora noves seccions. I els diumenges serà el moment de les entrevistes en profunditat, amb noms propis, dirigit i presentat per Anna Clair. Aquesta setmana s'estrena a la 2CAT amb el guionista de cinema Eduard Sola. Molts encerts a la 2CAT que ha començat a caminar aquesta setmana. I d'altra banda, la primera ha desvelat les primeres imatges de Hasta el fin del mundo en la seva nova promo. Ràdio Televisió Espanyola ja ha començat a escalfar l'estrena de Hasta el fin del mundo, l'adaptació espanyola de Race Across the World, un reality que portarà a la pública l'esperit de Pekín Express amb Paula Vázquez com a presentadora. La cadena va aprofitar aquest dissabte la gran expectació del partit de la selecció espanyola a la primera per llançar un espectacular promo amb noves imatges del programa.
El lugar ideal, la luz perfecta, el momento justo. Mostramos el final del viaje, pero no contamos qué nos llevó hasta allí.
Otra.
¿Y si paramos? Ahí, entre las fotos, esa línea invisible. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un instante de verdad? ¿Auténtico? ¿Real?
Aquí no mostramos. Una aventura, diuen, que desafia límits i desperta emocions, que travessaran les sis parelles participants, entre elles Rocío Carrasco i Alba Carrillo, a les quals a la promo veiem totalment el límit dins aquesta aventura. Quan a les sèries que desembarquen a les plataformes, us hem preparat una tria. Avui dimarts, a Netflix, s'estrena Splinter Cell, Death Watch. Les adaptacions de videojocs a la petita i gran pantalla són cada cop més freqüents. Ara n'arriba una de nova amb l'estrena de Splinter Cell, Death Watch. D'aquesta manera, el famós videojoc d'Ubisoft fa el salt a la petita pantalla en format de sèrie d'animació, de la mà de Tom Clancy, que coneixem pel Jack Ryan d'Amazon Prime Video. En aquesta sèrie animada trobem Sam Fisher, que a l'ombrívol món de l'espionatge és una llegenda. Es tracta d'un agent d'operacions encobertes que treballa per a una divisió del govern dels Estats Units que ara torna a l'acció per ajudar una nova recluta a destapar una conspiració mundial.
Been too long, Sam Fisher. We don't have much time. McKenna has intel we can't afford to lose.
Why don't you tell me why the entire Eastern Bloc wants a piece of you?
It's not me they want.
Splinter Cell Death Watch compta amb un total de 8 episodis i el seu guió va a càrrec de Derek Kolstad de la saga John Wick. Arriba avui a Netflix. També avui a Filmin, Fear, thriller britànic de 3 episodis només, protagonitzat per Martin Comston, que hem vist a Line of Duty, on surt a la llum el pitjor malson de tota família quan acabats de traslladar-se a Glasgow, un veí els comença a molestar. Quan Martin i Rebecca es muden a una casa preciosa a Glasgow amb els seus dos fills petits, estan emocionats per començar una nova vida lluny de Londres. Al principi, la nova casa sembla idíl·lica, però quan el veí fa un comentari inquietant a Rebecca, resulta que és l'inici d'una implacable campanya d'intimidació.
Bienvenidos a Glasgow, chicos.
¡Hola!
¿Te gusta?
Sí, es toda para nosotros.
Toda no, no tenemos el sótano. Venga, entremos.
Vemos. Es increíble.
Soy el de abajo. Lentejas estofadas.
Cocinas muy bien. Qué agradable.
Sí, encantador.
Para los buenos vecinos. Nos vemos pronto.
Me gusta.
Aquesta sèrie, tan desconcertant com terrorífica, està basada en una història real. Es diu Fear, por, i la tenim a Filmin. Aquest dimecres a Disney Plus arriba Muerte en la família Murdau. Maggie, interpretada per Patricia Arquette, i Alex, a càrrec de Jason Clarke, gaudeixen d'una vida luxosa i privilegiada com a membres d'una de les dinasties d'advocats més poderoses de Carolina del Sud. Tot i això, quan el seu fill Paul es veu involucrat en un mortal accident en un vaixell, la família ha d'enfrontar-se a una situació sense precedents en aquest true crime de 8 episodis. A mesura que surten a la llum nous detalls i sorgeixen nous desafiaments, les connexions de la família amb diverses morts misterioses generen interrogants que posen en perill tot allò que Maggie i Alex valoren.
Hey,
Oiga, soy Alec Murdo. Quiero que venga la policía y una ambulancia.
A veces me da la sensación de que tengo una vida que no me tocaba vivir.
La sèrie està inspirada en el popular podcast Murdo Murders Podcast. Aquest dimecres a Netflix estrena de Nadie nos vio partir, sèrie dramàtica basada en fets reals que explora el segrest d'un fill i la lluita d'una mare per recuperar allò que més estima, movent les fibres més profundes de l'espectador. Així, la trama explica la dolorosa història d'una dona que enfronta el pitjor malson d'una mare, el segrest dels seus fills, i el pitjor de tot és que és a mans del seu propi marit, que se'ls endú fora del país i els amaga durant anys, desencadenant una recerca desesperada per recuperar-los.
Estás haciendo lo correcto, hijo. Los niños van a estar mejor lejos de acá.
¿Viaja sin la madre?
Sí.
¡Zack! ¡Tamara!
No vas a volver a verlos.
Son mis hijos y yo voy a recuperarlos.
Me atreví a enamorarme y como castigo me quitaron a mis hijos.
L'ambientació transcorre entre Mèxic i diversos països europeus, mostrant el poder i les aparences de l'elit mexicana dels anys 60. La producció aborda temes universals, com l'amor d'una mare, la resistència davant l'adversitat i com els traumes i els secrets s'hereten de generació en generació. I aquest dijous a Netflix aterra el tercer lliurament d'una sèrie que no ha rebut l'atenció que mereix i per això la destaquem, tot i que no sigui estrena absoluta. És La Diplomàtica. Ara l'ambaixadora Kate Wheeler es veu arrossegada a l'ull de l'huracà polític després de la mort inesperada del president dels Estats Units. Amb la vicepresidenta assumint el lideratge, el delicat equilibri del poder trontolla i les tensions augmenten. Enmig d'aquest escenari incert, Kate ha de demostrar una vegada més la seva habilitat diplomàtica, conscient que cada decisió pot tenir conseqüències irreversibles per a l'estabilitat global. Tot i això, el veritable conflicte sorgirà quan l'ambaixadora comenci a sospitar que el seu propi marit podria estar involucrat en l'assassinat presidencial. El dubte l'enfronta a un dilema moral tan profund com perillós que amenaça trencar el seu món personal i professional.
Hal, escúchame. Di lo menos posible, ¿está claro?
Ok.
¿Qué pasó?
El presidente murió hace 4 minutos.
¿Con quién estaba hablando?
Era mi esposo.
El presidente Rayburn estaba hablando con Hal.
¿Qué carajo?
És la tercera temporada de La Diplomàtica que tindreu a partir d'aquest dijous a Netflix. A Netflix teniu més opcions. Dijous mateix estrenen Románticos Anónimos, sèrie japonesa que s'endinsa en una premissa tan dolça com paradoxal. Com pot florir l'amor entre un home que no pot ser tocat i una dona que no pot mirar els ulls? Aquesta és la delicada pregunta que planteja Románticos Anónimos, una comèdia romàntica que segueix dues ànimes solitàries, la trobada de les quals, propiciada per una passió compartida per la xocolata, podria ser la clau per curar les seves vides fracturades.
Espero que mi chocolate les traiga felicidad a todos ustedes.
El chocolate de la felicidad.
Un pequeño agradecimiento para nuestro genio chocolatier anónimo.
Si intentas verle la cara, no podremos seguir colaborando.
Rico, ¿eh?
A partir de hoy, soy su nuevo director. Me llamo Sosuke Fujiwara. Con respecto al chocolatier anónimo, mi idea es cancelar su contrato.
Menudos modales tiene.
Es que...
A decir verdad, yo...
No.
Románticos Anónimos reuneix un formidable elenc de primer nivell del Japó i de Corea del Sud, subratllant la gran ambició d'aquest projecte que arriba dijous a Netflix. Sky Showtime dijous estrenen De cop a New Chapter. Polònia és un dels països que més contingut està produint per a plataformes de streaming, encara que això fa tan sols uns anys ens sonés a ciència-ficció. En aquest cas, de cop, A New Chapter és un drama policíac que mostra com els agents del Departament d'Homicidis de la Policia de Varsovia s'enfronten cada dia a la violència, la mort i els aspectes més foscos de la naturalesa humana. Els veterans detectius Banas i Jowiak s'uneix una jove i ambiciosa agent de policia, Tamara, que des del principi es veu immersa en el brutal submón de Varsovia, on la línia entre el bé i el mal sovint es difumina perillosament. A mesura que cada investigació planteja més preguntes que respostes, els agents s'han d'enfrontar no només a criminals despietats, sinó també als seus dimonis interns.
Ktoś jednak strzelał wczoraj wieczorem. Francuska dziwka, szycha z Ministerstwa Obrony i białoruski telefon. Mnie to śmierdzi ruską onucą.
És de cop A New Chapter, aquesta sèrie polonesa que arriba dijous a Sky Showtime. I l'última recomanació també és a Sky Showtime. Dissabte estrenen Devil in Disguise, John Wayne Gacy. Si us agraden les minissèries de crims basades en fets reals i els bons thrillers, no us perdeu aquesta producció de Peacock que s'estrena a Espanya. Protagonitzada per Michael Chernus, Gabriel Luna i James Batch Dale, entre d'altres, narra com entre el 1972 i el 1978, 33 joves van ser segrestats, assassinats i enterrats a la casa del seu assassí sense que ningú se n'adonés. Per què? L'assassí era encantador i divertit, tenia una bona feina, era un líder comunitari i fins i tot s'havia ofert com a voluntari per entretenir nens malalts. Devil in Disguise, John Wayne Gacy, mostra les recargolades capes de la vida de Gacy i les dures històries de les seves víctimes, explorant el dolor, la culpa i el trauma de les famílies i amics i exposant errors sistèmics, oportunitats perdudes i prejudicis socials que van alimentar el seu regne de terror.
What can I do for you? We laugh until we cry. I'm almost 16, sir. I don't know too much about construction, but I'm a real fast learner. In the dead
of night. No time like the now or never. Dead
night. The detective said missing kids usually come home. What happens when they don't?
Minissèrie basada en fets reals sobre l'assassí John Wayne Gacy que tindreu a Sky Showtime a partir d'aquest dissabte.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
No sé si serà una història terrorífica, però segur que serà una bona història, la que compartirà la Lourdes amb tots nosaltres i amb la qual tanquem aquest dimarts.
Una mica terrorífica sí que és.
Una miqueta, sí.
Una miqueta. És per fer una mica de tas de Halloween, la castanyada i aquestes coses. I us explico, sabeu que hi ha una guerra comercial, no?, amb el tema de Trump, el tema dels arancels i tot plegat, no? Doncs bé, resulta que aquesta guerra comercial ha fet que algunes persones en facin negoci i ha disparat la venda a la Xina d'un raspall de vàter amb la cara de Trump. I desenvolupo. Un raspall de vàter amb la figura de Donald Trump, fabricat a la Xina, que els xinesos ja sabeu que aquestes coses ho fan molt bé, com a article paròdic, doncs ha experimentat un augment espectacular en les seves vendes arran d'aquesta escalada d'arancels entre Estats Units i la Xina d'abril del 2025. El conflicte comercial ha motivat consumidors xinesos a comprar aquest producte com a gest de burla cap a l'expresident nord-americà. El raspall amb cabell groc que recorda l'estil característic de Trump ja s'havia posat a la venda durant la seva primera presidència, quan hi havia una alta demanda d'articles temàtics en ambdós països. Però la situació actual l'ha convertit en un símbol de la que es coneix com la contraofensiva de Yiwu, que és una ciutat coneguda per la fabricació massiva d'objectes de plàstic a baix cost. Per a molts compradors, adquirir aquest raspall representa un suport simbòlic a les fàbriques locals que han patit directament les mesures aranzelàries imposades des de Washington. Els mitjans xinesos han informat que els raspalls es van fer virals a les xarxes socials durant la setmana, amb preus que oscil·laven els 13,9 i els 18,9 yuans, és a dir, traduït a uns 1,9 o 2,6 dòlars. Aquesta tendència reflecteix un ambient creixent de sentiment antiestatunidenc que també s'ha manifestat en mesures de represàlia en altres àmbits comercials. Per exemple, un restaurant de Wuhan va anunciar un suplement del 104% en el servei als clients nord-americans i va col·locar un cartell que remetia les queixes a l'ambaixada dels Estats Units. Finalment, doncs, l'espai paròdic s'ha consolidat com un símbol polític i cultural en el marc de la disputa comercial entre Xina i Estats Units.
Mira, els xinesos són tremendos, sí. Són la pera, si és veritat. A mi ho trobaria molt, molt divertit i simpàtic, i si fan 4 duros o 4 iens, doncs molt millor que millor. Jo diré que sí, m'agradaria que fos certa aquesta notícia del raspall pel vàter amb el tram.
És certa.
Sí? Existeix?
Sí, existeix el raspall. Existeix i la veritat és que està tenint molt bons números. O sigui que...
Doncs mira, xapó per l'inventor i pel qui ho comercialitza, que faci 4 iens, com deia, a costa d'enriure's una mica del personatge.
Doncs sí, sí, així que sí, ja sabeu, si voleu un raspall amb... de vàter, eh?
Sí,
sobretot de vàter.
Aquesta és la gràcia.
Aquesta és la gràcia, raspall de vàter. Amb la cara al tram, doncs igual a través d'alguna plataforma xinesa la podem trobar.
Segur, estic segura que amb AliExpress el tens aquí en uns quants dies.
I tant.
Lourdes, gràcies, molt bona, que vagi bé.
Fins demà, adéu-siau.
Toca acomiadar, dia adéu, aquest dimarts 14 d'octubre a l'antena del Penedès en xarxa, que acabeu de passar un bon dia. Demà ens retrobem quan passin 6 minuts exactes de les 9 del matí i serem fins a les 12, com cada dia. Adéu-siau. Adéu-siau.